Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
La lluita contra la pobresa energètica és un dels cavalls de batalla de les administracions des de l'inici de la crisi econòmica. Evitar que els ciutadans en una situació d'exclusió social no puguin escalfar els seus domicilis és un mal de cap pels governs, però quin paper hi juguen o hi han de jugar les empreses subministradores? És un dels temes que traslladem aquest matí al director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, el senyor Martí Solà. Molt bon dia i gràcies per ser aquí al programa.
Molt bon dia i gràcies a vostès.
Gas Natural, de fet, ha posat en marxa un seguit de mesures per fer front a la pobresa energètica. Quines mesures són?
Bé, des de Gas Natural Fenosa vam pensar que nosaltres teníem que formar part de la solució del problema de la pobresa energètica. I vam establir, ja des de l'any 2014, tenim convenis amb diferents comunitats autònomes, diferents ajuntaments, amb el qual el 95% dels nostres clients ja estan protegint davant d'un tallament de subministrament. Però vam pensar que havíem de treballar en dues àrees. Una àrea, que és l'àrea operativa, és a dir, el tractament de qualsevol client, però en el cas dels clients vulnerables, fer un tractament específic. I vam establir una sèrie de mesures, tals com un telèfon d'atenció únic als clients vulnerables, telèfon gratuït, que és el 900-724-900, que està obert les 24 hores, els 365 dies de l'any, i aquí els clients vulnerables ens poden trucar, i nosaltres els diem, truqui'ns, que intentarem buscar una solució. Per altra banda, també vam establir una línia de comunicació amb els diferents serveis socials dels ajuntaments, que són qui tracten en primera instància a les famílies vulnerables. I per altra part, també tenim una línia d'atenció a les entitats del tercer sector, perquè si després, com segurament tindré oportunitat d'explicar-li, tenim convenis de col·laboració amb Càritas, Creus Roges i altres entitats d'aquest tipus. Per altra banda, també vam establir dintre les línies operatives que li comentava tota una sèrie de temes com, per exemple, aplaçaments de subministrament. Quan es truca un client i té una dificultat perquè se li ha acumulat el consum amb el període d'hivern, el que li oferim és, sense cap tipus d'interès, sense cap quota inicial, aplanar aquestes quotes i dir vostè què pot pagar? I arribem a un acord amb ell amb aquest tema. Per altra banda, també nosaltres, com a companyia subministradora, anem a casa dels clients per molts temes i hem format a tots els tècnics que van a aquestes cases per detectar situacions que nosaltres anomenem de prevulnerabilitat, perquè són situacions que en un moment determinat doncs, poden esdevenir problemàtiques. Per exemple, casos que veiem situacions doncs, de síndromes de Diògenes o aquestes coses, nosaltres ho registrem als nostres sistemes, ens posem en contacte amb els serveis socials dels ajuntaments i diem bueno, hi ha aquesta situació i ho tractem. Això serien molt ràpidament la part operativa del pla. Després hi ha la part social, que és la que portem directament des de la Fundació, i aquí tenim diferents línies de treball. Una primera, com li comentava anteriorment, és els acords que han fet amb les entitats del tercer sector, que els han fet a nivell de l'Estat espanyol, com són Càritas i Creu Roja, on ajudem conjuntament, en el cas, per exemple, de Creu Roja, un voluntari de Creu Roja i un voluntari de Gas Natural Fenosa van a casa de les llars d'aquestes famílies i fan una espècie de diagnosi en quina situació es troba la vivenda, què es pot fer, assessorem el tema de la factura, si podem baixar la potència, també consells d'eficiència energètica, de manera de poder reduir el consum d'aquesta família. Moltes vegades doncs, es modifica la potència contractada, tot temes relacionats amb la factura i amb els hàbits de consum. L'altra línia, i va molt lligada amb aquesta primera, és hem creat una escola d'energia dirigida, per una part, als treballadors municipals, als treballadors municipals i també a les famílies. A les famílies els reunim amb dependències, o bé sigui dels ajuntaments o d'entitats socials, i els diem com poden estalviar, com poden utilitzar els electrodomèstics d'una manera més eficient. La rentadora, en programes curts, amb temperatures baixes, etcètera, etcètera, hi ha moltíssimes possibilitats.
Ara anirem pas per pas en cadascuna d'aquestes fases, però concentrem-nos una mica en aquestes coses que ens han anat explicant fins ara, perquè, per exemple, en el cas de la ciutat de Sabadell, ens parlava de convenis amb diferents serveis socials, de polítiques conjuntes amb diferents serveis socials. En el cas de l'Ajuntament de Sabadell, com s'està treballant?
Bé, amb l'Ajuntament de Sabadell, recentment i durant el mes de desembre, ja vam estar amb els serveis socials fent unes sessions de formació als treballadors municipals, en les que bàsicament tractem temes de com tramitar, que ja ho saben, però per nosaltres és la nostra feina la part energètica, i llavors el que intentem és posar en comú com tramitar tots els temes d'ajudes, els bonus socials. Ara recentment s'ha publicat un nou bo social, com tramitar-ho. Després és fonamental poder-nos conèixer, perquè quan hi ha dificultats puntuals les puguem tractar. De fet, ja ara establirem d'una manera sistemàtica cada l'últim dijous de cada mes, i el mateix Museu del Gas, l'Escola d'Energia de la Fundació Gas Natural Fenosa farà sessions formatives, bé per als treballadors socials que així ho requereixin, o també per les famílies, perquè, com dèiem, hi ha oportunitats de millorar, de reduir la factura, però també en molts casos de famílies que desconeixen que tenen dret a ajudes de l'administració, pues, a facilitar-los tota la informació, pues, perquè puguin adaptar la tarifa que necessiten, la documentació, etc.
Què cal fer per prendre part d'aquestes sessions? Senzillament anar al Museu del Gas els dijous?
Res, anar el dijous al Museu del Gas o trucar per fer una reserva, i a partir d'aquí, pues, l'escola, que ja té una àmplia experiència, perquè concretament a Catalunya i durant l'any passat van tindre més de 400 alumnes, van fer més de 60 sessions amb 800 hores de formació, o sigui que ja tenim tot un bagatge molt concret i oportú destinat a les famílies més vulnerables.
Ens explicava ara el paper de la Fundació Gas Natural en aquest paper d'eina més social, d'aquest treball més de l'àmbit social. Ens parlava de l'Escola d'Energia. Si em pot explicar una mica més en detall què és aquesta Escola d'Energia i des d'on treballa i amb quin objectiu?
Bé, l'Escola d'Energia moltes vegades ens pregunten on està físicament. Vull dir, l'Escola d'Energia no està físicament en cap lloc. En el cas de Sabadell tenim l'avantatge, pues, que tenim el museu i tenim la fundació, i ho establirem aquí. Però nosaltres ens desplacem allà on hi ha la necessitat, i com li comentava anteriorment, pues, en els mateixos locals socials, els mateixos locals dels serveis socials fem aquestes labors. El que veiem, ja portem, pues, 8-9 mesos treballant amb diferents ajuntaments i amb diferents comunitats autònomes, és que hi ha possibilitats de millorar l'eficiència energètica a les famílies vulnerables. Una altra de les línies que té aquest pla de vulnerabilitat és, hem editat un llibre que està penjat i és gratuït descargar-se a la pàgina web de la Fundació, i és com millorar l'eficiència energètica d'una vivenda. Però, clar, les famílies vulnerables no poden fer una rehabilitació com les que estem acostumats a veure, on hi ha les bastides que treballen des de l'exterior amb un projecte global de l'edifici. Aquest llibre el que pretén és fer 70 mesures de baix cost i que es puguin fer moltes vegades inclús per als mateixos usuaris. Per posar-los algun exemple, aquestes mesures, que li dic que són 77, doncs van des de coses tan bàsiques com posar una alfombra al terra, com injectar resines a les cavitats, com posar films als vidres perquè hi hagi menys transferència energètica, en el cas d'aquest de fred, o també posar els virets o burletes que es posen a les finestres per intentar que hi hagi aquest intercanvi. És a dir, l'Escola d'Energia, a part de temes de contractació, temes d'hàbits de millora d'eficiència energètica, també expliquem quines mesures bàsiques es pot fer perquè una vivenda sigui més eficient energèticament.
Clar, però aquestes mesures, per exemple, per millorar l'eficiència energètica, no estan encaminades només a les famílies vulnerables, no? El bo seria que arribessin a tota la ciutadania, entenc.
Bé, també tenim, en aquest cas, el llibre l'hem volgut centrar a les famílies vulnerables, perquè entenem, la vivenda és una de les... A Espanya, el 75-80% de les vivendes es van construir abans de l'any 80, i abans de l'any 80 el Codi Tècnic de l'Edificació no obligava a posar aïllament. Llavors, les vivendes, i sobretot de col·lectius vulnerables, com li comentava anteriorment, són molt ineficients energèticament. Però també per les famílies o per, pels col·lectius no vulnerables en general, la Fundació també fem una iniciativa que cada dos anys fem el que anomenem un índex d'eficiència energètica a les vivendes, i aquí és un treball que analitza, i ho portem fent ja fa 14 anys, analitza com va evolucionar l'eficiència energètica de les vivendes i com es pot millorar. I veiem, per exemple, coses que milloren, com per exemple els electrodomèstics. Cada vegada els electrodomèstics són més eficients, però també veiem que hi ha comportaments que permetrien millorar o reduir la factura. Li posaré un cas concret. Nosaltres a la vivenda tenim molts elements que fem a servir a través de comandaments a distància, bé sigui la televisió, l'equip de música, aquests equips que sempre estan en stand-by, doncs els equips que estan en stand-by estan permanentment consumint, i aquest consum no és necessari. Com es pot evitar això? Doncs amb la simple endoll aquest de la regleta, que hi ha un enxuf, hi ha un endoll i un interruptor, i que aquests equips, quan els no necessitem, que estiguin fora de servei. Un altre element, el router que tenim pel wifi, doncs el tenim les 24 hores encès, amb les seves llumetes... no són necessaris. Això avaluem que es podrien obtindre reduccions de consum de l'ordre de 80-90 euros.
A l'any.
Algú li pot semblar poc, això, però si això, a més, li suma... I a més, és poc, però...
Déu-n'hi-do, 80-90 euros l'any, sí, es fan moltes coses, eh?
Sí, sí, però no serveix per res. També... El frigorífic no necessitem tindre temperatures per sota dels 18 graus. Totes les temperatures que baixem per sota dels 18, això ens incrementarà el consum un 7%. Tots aquests hàbits de consum els fem palès amb aquest índex d'eficiència energètica que li comentava, que també està a disposició de tots els oients i de tots els usuaris a través de la pàgina web de la Fundació Gas Natural Fenosa.
A la pàgina web de la Fundació trobarem tota la informació que està relativa al que ens explicava, diguéssim, per les famílies estàndards, si em permet l'expressió, i també hi ha aquesta feina per les famílies vulnerables que estan fent especialment des de la Fundació. Jo li volia preguntar avui també, perquè hi ha qui assegura que les companyies subministradores no estan fent tot el que haurien de fer en àmbit de pobresa energètica. Vostè què els diria?
Bé, diverses qüestions. El tema de la pobresa energètica, o sigui, no l'han generat les empreses energètiques. Vull dir, és un problema que ha de solucionar l'administració a través de la gestió dels impostos. Ara bé, la major part dels problemes es solucionen parlant, sentant-se, i des de Gas Natural Fenosa nosaltres volem formar part de la solució. El problema de la pobresa energètica l'arreglarem quan administracions, entitats no governamentals, com les que li comentava anteriorment, i les empreses energètiques vulguem formar part de la solució. Li deia abans, el problema de la pobresa energètica no és ni de les empreses energètiques, ni la solució tampoc és de les empreses energètiques. Només cal mirar a la resta d'Europa per no anar al món. La solució està en administració, entitats no governamentals i empreses energètiques. Ja li dic que des de Gas Natural Fenosa, d'una manera ferma, nosaltres volem formar part de la solució, i aquí està el pla aquest de vulnerabilitat que hem posat a terme a l'any 2017, però amb voluntat de continuar a l'any 2018, inclús ampliar-lo amb alguns altres aspectes.
També hi ha qui parla de que el preu de l'energia, un preu de l'energia catalogat de car a l'Estat espanyol des de molts sectors, no ajuda a combatre aquesta pobresa energètica.
Bé, això és cert. Això és cert, perquè si comparem el preu que els espanyols, perquè la fixació dels preus és en funció de l'Estat espanyol, en funció de l'Estat o és competència estatal, si ho comparem, Espanya té uns dels preus de l'energia domèstica més cars. Ara, hem d'agafar el preu de l'energia i analitzar per parts. En primer lloc, a Espanya paguem un 21% d'IVA, que és un cost pels consumidors. Ens hem de comparar amb altres països, no fa falta anar més lluny. El Regne Unit paguen un 5%, vull dir, mira la diferència. És a dir, que una cinquena part del rebut és l'IVA. Per altra banda, dintre del rebut, i això poden mirar els oients a la factura que reben cada mes, que tenen una disposició de què forma part del rebut. Pues, el 50% del que paguem no té que veure amb l'electricitat. Té que veure amb polítiques energètiques, amb impuls a les renovables, amb les subvencions al carbó, amb l'impost de la generació d'electricitat. Temes que en molts altres països formen part dels pressupostos generals de l'Estat. Bé, hauríem d'agafar i mirar la part que afecta a l'electricitat, com està, comparant amb altres països. Podem agafar les enquestes europees d'Eurostat i veuríem que en molts trimestres no som dels més cars. És a dir, allò que afecta a la generació, al transport i a la distribució d'electricitat, en molts casos no som dels més cars. És a dir, una manera de rebaixar el rebut de l'electricitat, i podríem parlar sobre el 40 o inclús més per cent, seria que aquelles coses que no tenen que veure realment amb l'electricitat formessin part, com hi ha en altres països, de pressupostos de l'Estat o altres polítiques, però no del rebut de l'electricitat.
Estem a Ràdio Sabadell. La Fundació Gas Natural Fenosa té una relació molt estreta amb la nostra ciutat, amb la presència en el Museu del Gas. El Museu, si no m'erro, va camí dels 6 anys ja a la ciutat de Sabadell. Quina valoració en fan de l'estat de la ciutat?
Bé, nosaltres fem una valoració molt positiva. I, de fet, el museu, mire, aquest any 2017 vam tindre 160.000 usuaris. D'aquests 60.000 usuaris, uns 40-50.000 van ser al museu de Sabadell, perquè aquest museu nosaltres també l'itinerem per la resta de l'Estat. Vam estar l'any 2017 a més de 200 poblacions. Nosaltres en fem una valoració molt positiva i, de fet, els diferents actes que fem tenen una gran acollida. Ara, per les festes de Nadal, vam fer un acte que és per segon any consecutiu que fem, que és la Fàbrica dels Desitjos. Hem tingut més de 3.000 visitants. Malauradament, vam tindre que dir que no a moltes peticions, perquè, clar, hi ha un aforament limitat. Això són grups de 25 persones, i fem una valoració molt positiva tant de la Fàbrica dels Desitjos com molts dels actes que fem, que realment hi ha una resposta dels sabadellencs important i d'acolliment, i per nosaltres, per això, és una gran satisfacció.
Quina és la relació a dia d'avui de la Fundació i del Museu amb la ciutat de Sabadell?
Bé, la relació és molt important, i com li comentava abans, totes les diferents activitats que fem, tenim una gran, hi ha una gran acceptació. Vull dir, mire, fem una cosa que li diem robòtic, que és que venen els nens, que és de la Casa Lego, que, per cert, l'any passat vam ser campions d'Espanya en la categoria Benjamí, i també tenim ple. També és limitat, perquè això hi ha una tutela molt directa, però tindríem que veure els nanos que el primer dia venen amb el seu ordinador i amb tota una sèrie de peces, i els últims dies han sigut capaços de fer robots que funcionen automàticament, que es mouen per sobre d'una taula, que han col·locat ells mateixos una sèrie de cèl·lules, i els robots no cauen de la taula perquè ho detecten. Això, doncs, amb nens molt petits, que també és una de les coses que nosaltres volem transmetre. Nosaltres volem formar a la gent, a la ciutat en general, però també als més petits, i a través dels col·legis o de les iniciatives, el mateix que li deia a la Fàbrica dels Desitjos, de que es prenguin l'energia com una cosa important, però com una cosa important a través del coneixement. I qualsevol de les activitats que fem al museu, el que intentem és que, i la Fàbrica dels Desitjos també era ho inculquem, és a dir, que pensin en l'energia, que pensin que és necessitat, que pensin que ha de ser algo sostenible, que en el futur l'energia cada vegada és més important, però el respecte amb el medi ambient també.
Aprendre o que aprenguin tots els temes d'eficiència energètica que ens explicava des de ben petit, segur que també és interessant, no?, per part de la Fundació.
Absolutament. Vull dir, nosaltres amb el tema escolar hi dediquem una part, i dediquem molts recursos tant econòmics com humans, perquè també fem visites, venen al museu, però també fem visites als diferents centres. Tenim un Vam posar en marxa, ara farà 3 anys, un camió que l'anomenem Energy Track, que és un museu en petitet que anem itinerant pels diferents llocs, perquè, clar, moltes escoles no es poden permetre també el cost de traslladar els nens aquí. Llavors el que fem és que nosaltres ens traslladem a les escoles, bé sigui amb aquest camió, a vegades amb exposicions itinerants que fem, o si no, a vegades a través de xerrades que fem en els diferents col·legis. I també una altra de les coses que portem a terme en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat és que venen professors al museu i es formen en determinats aspectes.
Martí Solà, director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé.